Són les 3.
Catalunya migdia.
Des d'ara fins a les 4 encetem efectivament la segona hora del Catalunya migdia. Un Catalunya migdia en el qual us hem explicat i hem sentit com Pedro Sánchez anunciava que continuarà el càrrec de president del govern espanyol. Després de 5 dies desaparegut per reflexionar, aquest matí ha comparegut per explicar que necessitava aturar-se i que en aquesta acció no hi ha hagut cap càlcul polític, diu ell. Ha assegurat que a partir d'ara treballarà en favor de la regeneració democràtica, però no ha concretat quines mesures tirarà endavant per aconseguir aquesta regeneració. En el capítol de les reaccions, tant populars com independentistes hi han vist comèdia i teatre. Sostenen que el moviment de Sánchez ha estat una nova estratègia política molt ben calculada i, de fet, el CIS ha fet pública, ara fa tot just una estona, una enquesta ràpida que va fer sobre què havia de fer Pedro Sánchez. I l'opinió dels ciutadans estava força repartida. Un 37% volien que continués governant, un 24% que hi hagués noves eleccions i la resta pensava que Pedro Sánchez havia de dimitir. Per cert, que l'enquesta ha inclòs intenció de vot i aquest gest de Pedro Sánchez ha rearmat el PSOE, que ara guanyaria unes eleccions generals amb 9 punts d'avantatge sobre el Partit Popular. I fora del que és, sens dubte, la notícia del dia, a Catalunya Protecció Civil ha activat l'alerta del Pla Inuncat per les fortes pluges d'avui, especialment aquesta tarda al litoral i prelitoral de Barcelona i de Tarragona. Aquest matí, de fet, els bombers ja han atès 18 avisos per la pluja, però de moment no hi ha hagut incidències destacades. Els aiguats també faran pujar les reserves dels embassaments de les conques internes, que ara estan al 18,13%. Tot això ja us ho hem explicat, ho analitzarem en la segona hora del Catalunya migdia, però què més podem explicar a aquesta hora, Sara Riera?
Doncs que l'Audiència de Barcelona condemna penes de fins a 7 anys de presó, un caporal i 3 Mossos d'Esquadra per haver agredit i vexat un jove que va acabar perdent una dent arran dels cops que va rebre. Els fets van passar a Barcelona el 2020, quan un grup de joves estava infringint el toc de queda. Anem fins a Barcelona, Maria Núria Rebella.
Els magistrats veuen una actuació desproporcionada i d'accés policial, especialment en la conducta del caporal, tot i que els joves li havien donat la documentació. Va començar a clavar cops al cap a la víctima i estampar-la contra la paret i a terra perquè li havia replicat que la seva feina era detenir delinqüents. També se'ls fa responsables de manipular l'atestat policial. Ho hauran d'indemnitzar amb 12.000 euros.
Gairebé tots els municipis catalans tenen cobertes amb amiant i es calcula que al global n'hi ha unes 700.000 tones. Són algunes de les dades que recull el mapa de l'amiant que ha presentat avui el govern, Palau de la Generalitat, Purificació Barcelona.
Bon dia. El mapa demostra que el problema de l'amiant a les cobertes és present a tot el territori, a 945 dels 947 municipis. De fet, la consellera de Presidència, Laura Vilagrà, ho ha xifrat amb més de 40 quilòmetres quadrats afectats.
Que en el conjunt de Catalunya hi ha 122.460 cobertes amb fibrociment, que suposen una superfície agregada de 40 quilòmetres quadrats. Per tant, és una xifra realment impressionant. En tones serien 700.000 tones distribuïdes per tot el territori.
El 71% són municipis urbans, sobretot de l'àrea metropolitana, però també del Bages, d'Osona, del Segrià i de l'Ebre. I 5 municipis serien els més afectats: Barcelona, Terrassa, Sabadell, Lleida i Manresa.
I acabem a Alemanya. Allà ha començat el primer dels judicis contra els acusats de planificar un cop d'estat al país. El pla dels nostàlgics de l'imperi alemany i també de neonazis passava fins i tot per atacar el Bundestag. El suposat ideòleg, un aristòcrata, se'l jutjarà el mes que ve. Berlín, Oriol Serra.
Bona tarda. Es tracta d'un procés judicial inèdit a la República Federal d'Alemanya, tant per la seva magnitud com pel seu contingut. Tres tribunals diferents es faran càrrec en paral·lel dels processos individuals contra 27 individus acusats de formar part d'una organització terrorista situada al voltant dels anomenats Ciutadans de l'Imperi, identitaris d'extrema dreta, i que tenia com a objectiu destruir el sistema democràtic alemany. Els acusats estaven liderats per un aristòcrata, una exdiputada d'Alternativa per Alemanya i un soldat de les forces especials. Entre els seus plans hi figuraven l'assalt al Bundestag i fer-se amb el poder polític alemany.
Catalunya migdia, amb Òscar Fernández.
Actualment jo ara dic allò de d'aquests i altres temes en parlarem, però avui em fa l'efecte que de molts altres temes no en parlarem. Sembla que hi ha un monogràfic i l'impacte que té en la campanya electoral, però saludem la Júlia Reguer, cap de política del Periódico. Bona tarda.
Què tal? Molt bona tarda.
L'escriptor i advocat Jordi Cabré, bona tarda.
Bona tarda, com
estàs? I el periodista Marc Colomer, bona tarda.
Bona tarda, però no sé gaire de quin tema parles.
No sé, de la pluja, per exemple.
Però no, estem molt a favor.
Però, home, sí, la pluja, rai.
Estem molt a favor.
Sí, però avui tothom estava pendent una mica al matí d'un anunci, també. anunci també i de l'impacte que tindria això en la campanya electoral.
S'espixen i diu que plou.
Bé, escolta'm, us esteu fent la tertúlia a sobre, ja ho veig. Però ja sabeu que el primer tema de la tertúlia sempre ens ve des de fora. De fora de la tertúlia, perquè és dins de l'estudi. La setmana passada vam quedar amb ella... Carme Lloberes, bona tarda.
Molt bona tarda.
Vam quedar que avui faries tu la dèria. I vas dir, m'ho prepararé, faré un scouting dels tertulians, que em consta que has fet scouting.
Sort
que no te'ls hem canviat. I no, les notes que havia pres et serveixen.
Ja em vas posar en aquesta taula sense saber ben bé qui era cadascú. Però de la manera que m'has posat en aquesta dèria, veig que tothom està més pendent. Ara em sembla com un mig d'estorbo, saps? Que
no, t'estem escoltant.
Però escolta'm una cosa, no. Lloberes, la gràcia de les dèries és precisament això. És un tema del qual no en parlaríem a la tertúlia, però hi ha algú que té una visió més polièdrica i que ens dona algun tema que ens sorprèn. Per tant, tu no hauries de parlar de Pedro Sánchez, que confio que no hi parlis, no hauries de parlar de la campanya electoral catalana, confio que no hi parlis, i a partir d'aquí, això és el que interpreto que parlarem ara.
Sí, jo parlo d'un contenciós de la vida. Això és el més important. Però m'agradaria només, si això sí puc, perquè ja que sé que heu estat tots atabalats i tots, diguem, tot el dia felicitar el Matí de Catalunya Ràdio, el Ricard Ostrell i tot el seu equip i tot el Club de Catalunya per tot el seguiment Catalunya Ràdio, vull dir.
El Club de Catalunya Ràdio.
No, per tot el seguiment polític. Dit això, podem anar ja al tema o no?
Sí, vale. A veure.
Ha d'haver-hi música? No.
No.
Doncs a mi m'agradaria pel meu titular. M'he autoproclamat crítica de crítics.
Carai.
D'acord?
Ai.
Però abans d'aprofundir, deixa'm una recomanació, perquè així ens agafeu a punts per si necessiteu. Us recomano una pel·lícula, primer. La pel·lícula Sully. No sé si l'heu vist, de Clint Eastwood, de Tom Hanks, l'aterratge aquest, ja m'estan mirant amb una cara que déu-n'hi-do.
És el capità d'un avió, no? El pilot d'un avió comercial que estava a punt
d'impactar
en Manhattan i que, en canvi, el porta fins al riu, sí.
Vale, que és una oda al professionalisme, en realitat, val? Doncs començo a llençar els daus. Jo pregunto, on es compra el carnet de crític? Jo agafaria punts perquè no us en recordareu al final, però bé, continuem, és que aquí és sort que no m'han tret els mòbils. Un periodista que en diuen especialitzat, per exemple, en la temàtica, és suficient? No sé, jo diria que en la medicina, per exemple, l'especialització és de 4 o 5 anys de carrera i, a més, després els posen a exercir, saps tu? Aquí sembla que, per posar un exemple, veure 4 teatres a la setmana, doncs ja tens la potestat de ser crític. Ho ampliarem. Surs de la facultat i ja tens un amplificador, una carxofa, un diari, una secció de tele, per exemple, o ràdio, i pots estripar qui sigui? Seguim reflexionant. Els professionals que ens dediquem tota la vida a una activitat, podria ser, no sé, de la cultura, no sé, el teatre, cinema, literatura, fins i tot esport.
Anava a dir l'esport,
cuina,
sí.
Clar, cuina, etc. Pregunto, hem d'acceptar que les nostres activitats professionals estiguin judicialitzades pels que s'anomenen crítics? Hem d'acceptar que ens donin lliçons persones que mai han exercit en el terreny del que parlen? O, continuo, hem d'acceptar que aquests anomenats crítics pontifiquin i es pensin que són corrents d'opinió? O hem d'acceptar que jutgin les feines dels altres? O hem d'acceptar que se'ls hi doni veu als mitjans com si tinguessin una qualificació superior a les persones del carrer? Vols dir, ara ho deixo així com una temàtica, que potser no són uns protozous o paràsits d'altres professionals? Ho deixo com una qüestió, diguem, com una incògnita. Jo faig una reflexió. Es pot valorar la tasca artística quan ni tenen els coneixements, ni experiència, ni mai s'han dedicat allò de què enraonen? Per exemple, us dono un exemple i així acabarem amb això. Jo sóc llicenciada en piano i solfeig, valen pel Liceu de Barcelona. Cum laude, notable, no, sobresalients, és veritat que tinc només un notable. En aquells temps es deia així, val? De veritat us penseu que jo podria ser crítica, no sé, de Yu Hwan, o, per exemple, del virtuós Lang Lang al Palau de la Música interpretant Rachmaninoff? És a dir, per mi, així pensant-ho ràpid, diria Barenboim, podria fer una anàlisi de la seva actuació. Llavors, per aquesta mateixa regla de tres, en aquesta societat de farsans, em puc autoanomenar i em proclamo crítica de crítics. Una musiqueta, no, ja?
Ja, però, un moment, a veure.
No,
és que anava a dir, si tu vols fer la dèria i vols posar una música, has d'avisar prèviament i dir, escolta'm, voldré posar una música. I llavors el tècnic, l'Enric Vidal, tindria la música preparada. Però si no has demanat una música, clar, ara fer així...
Llavors,
i fent gest, esperant que aparegui una música com per art de màgia, això no pot ser.
Aquí seria la cinquena de Beethoven, estaria bé, no?
Està bé, molt bé, per exemple.
En aquest moment,
qualsevol cosa interpretada per Lang Lang, te la compro.
Això, i no per Yuhawan.
Més enllà de...
També.
A veure, estigues per mi. Més enllà dels aspectes formals, és allò, la música, m'ha semblat interessant. I, per tant, vull sentir, a veure, els tertulians.
Ja està algun d'aixecar-me a abraçar-la.
Ah, sí?
Ara està parlant l'escriptor, no? Que ha rebut crítiques dels llibres.
Hi ha de tot. Però com a escriptor representa que saps llegir i entre línies molt sovint sabem detectar quan un crític ha llegit el llibre o no, i això sí que és el mínim que m'he trobat, és aquesta mena de crítiques que es veuen d'una hora lluny, que ha estat un minut llegint no en diagonal sinó en vertical el llibre. Això ha passat. També n'hi ha de bones, de crítiques, n'hi ha de fonamentades i de ben estructurades, etcètera. Però tens raó amb això i amb aquesta qualificació d'expert, que per bé que tothom pot opinar i tothom pot fer una anàlisi,
sí,
i ben feta, la categoria, tens raó, que és difícil d'atorgar. És a dir, què et converteix en especialista? Doncs no gran cosa, et converteix, sí que et pot convertir la teva veu amb una mirada diferent i interessant. Això sí que pot passar. Però sí que demano com a mínim, que vagin al concert o que llegeixin el llibre, perquè hem de passar...
Home, tu ja vas amb uns mínims, pel que estic veient. Vaja, tu ja encara has tirat més cap a baix. És a dir, vol dir que n'hi ha hagut alguns que utilitzen aquesta situació...
És que resulta que ho sabem veure, això.
Sí, d'acord. Jo ja donava per fet que almenys van al concert. Ja fixa't que et dic. Però jo vaig més enllà. És a dir, a mi el que m'interessa és saber si realment vosaltres hi esteu d'acord amb què puguin opinar qualsevol que n'hi ha exercit d'això.
En teoria, el crític és aquell que, que ha analitzat molt un determinat àmbit, per exemple, el teatre, per exemple, partits de bàsquet, per exemple, llibres, té una certa idea. I al final, tu, quan escoltes... Quan tu tens dos o tres crítiques que coincideixen amb els teus gustos, és a dir, aquest crític m'ha recomanat aquesta sèrie de televisió, la miro i m'agrada, doncs, hòstia... Penso bastant com aquest crític, en la que ho fa 3 o 4 vegades. I llavors tu acabes triant quins crítics són els que tenen un gust semblant al teu.
Clar, però llavors et pot trinxar qualsevol.
Això sí.
És a dir, a l'hora de la veritat...
Digue-li als cuiners que, a més, ara s'ha democratitzat la crítica, sí, i ara una opinió a Google directe, o una opinió a segons quina xarxa social et pot o donar molts clients o enfonsar-te.
Voleu dir que la cosa no està en confondre... l'anàlisi, no? Efectivament, hi ha gent que, doncs, tu posaves el teu exemple, no? Amb la teva llicenciatura en piano, en solfeig, harmonia, etcètera, etcètera, series capaç d'analitzar un concert, per exemple, d'un virtuós com Lang Lang o...
Jo dic Yuhawan perquè és dona, i llavors així doncs, li donem una prioritat.
Sí, d'acord. Una altra cosa és confondre això, i segurament és conseqüència d'una cosa de l'altra, confondre l'anàlisi amb la crítica o amb la destrucció de l'obra, diguem-ne, no? Que és, que possiblement, doncs, és que quan més destructiva és la cosa, probablement hi podem detectar més febleses en l'anàlisi, no? En el reconeixement de la virtuositat.
Puc anar un moment només en aquest punt, perquè m'interessa molt. Però és que l'anàlisi no el pot fer qualsevol. Aquesta és la meva definició, crec jo. És a dir, quan jo dic potser Barenboim seria el que podria fer l'anàlisi, i ho dic com potser, és perquè ell ha estat això. És a dir, pianista, director, val? Tot el que tu vulguis de l'escena musical. Per tant, l'anàlisi no el pot fer un que en Roni ve de l'escola de periodisme que esteu allà en aquell ofici que preneu, doncs, això, a tenir una esgrima dialèctica que te cagues, valen? Perdó, vull dir que d'això, i com que agrada el que veu aquella persona, és a dir, no, jo si em vull instruir, m'agradaria que fos de veritat algú coneixedor del tema.
Jo et plantejo dues opcions.
Ui,
una,
però venia crítics, jo a plantejar, no?
Crítics aleatoris, és a dir, per què ha de ser una persona i en base a quins criteris ha de ser, podria ser crítics aleatoris, t'ho deixo anar, no? Perquè al final és un reflex de la societat, no? Com es valora una obra, per tant, podria ser aleatori, o una evolució personal, és a dir, si tu ets escriptor, pots acabar sent crític literari, no? Per exemple...
Ah, si ets escriptor, tu m'ho estàs dient.
Per tant, quina opció tindràs?
Llavors anirem a què és una escriptòrica.
Qui dona el carnet de crític?
Home, jo és la primera pregunta que us he fet. Perquè a l'hora de la veritat, vosaltres, si us ho mireu bé, hi ha gent que té establert aquest estatus a la societat, perquè a l'hora de la veritat són una mica farsants, han embaucat a tothom de què realment pots tenir una columna. Jo si tinc una columna, jo què sé, ara m'ho invento en el diari Ara, doncs resulta que jo puc estar en allà perquè, sí, perquè mira, perquè m'hi han donat l'opció. Jo et dic, espérate, lo de aleatori, explica-m'ho bé, això, crítics aleatoris.
És a dir, perquè els hi dones un rang a unes persones concretes socialment, a qui tu prèviament li dones la validesa de que la seva opinió és més vàlida que la d'una altra, no?
Ah, és que jo no els hi dono.
Per això t'ho deia.
Clar, clar, clar. Jo no els hi dono.
Ella diu que avui la crítica d'aquesta obra de teatre la fa Maria Teresa, no sé què, que no és una crítica professional, sinó que és una espectadora.
A vegades sí, i a vegades... Ah, sí, però a mi no m'interessa. Jo per això me'n vaig al mercat i enrono amb la gent.
Llavors sí que hi ha d'haver crítics.
És a dir, aviam si m'entens. No, 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 no hi ha d'haver els crítics. Ha d'haver-hi per mi l'anàlisi. Bueno, a mi, sí, jo no necessito...
Qui critica una cosa ha de dominar aquella cosa.
Clar, primer això, i segona, jo quan haig d'anar al cinema, el que menys faig és llegir-me la crítica, perdoneu,
De fet.
Jo vaig anar allà, i si un cas potser m'interessaré i dic, aviam, han coincidit amb mi, amb el meu gust, o la meva... per exemple, això. Però jo el que vinc és a desemmascarar aquest personal. Jo crec que no haurien d'haver-hi crítics. Aviam-ho, és que jo, per exemple, que visca amb el meu marit doctor, com que he vist totes les endoscòpies del món, colonoscòpies i tot això, resulta que jo puc ser crítica perquè he vist totes les obres de teatre o totes les d'això? Crítica d'allò? No, no se'ns ocorreria. Llavors vol dir, ja acabo, vol dir per mi que a l'hora de la veritat tu, aviam-ho, no pots trinxar i t'atreveixes a trinxar determinades activitats que són això, com la cultura, per exemple, i crec que no hauria de ser.
Molt bé, doncs escolta, ens has deixat aquesta pilota votant.
Ja
qui dona el carnet de crític? Sí, va així, això. La dèria és una cosa curta, encapsulada, tu deixes aquí...
Ara criticarem, ara fem la crítica.
De tota manera...
Ara passarem a més coses, ara passarem a més coses.
Ni que sigui per enllaçar la reflexió que plantejava la Lloberes, amb el que parlarem ara segurament, i em sembla que no és la pluja, diguem-ne, clar, jo em sentiria una mica poc acreditat justament per ser crític de crítics, perquè no fem altra cosa els que fem tertúlia que fer això, també és a dir, portar l'acció, en aquest cas, el que parlarem ara, política d'algú altre, a una anàlisi, evidentment, amb uns criteris teòricament professionals tal i qual, però que responen a un criteri personal al capdavall.
Sí, senyor, que, senyor Marc Romé.
Per tant, doncs, en certa manera, el que acabes de dir tu dels crítics és aplicable també al que farem ara mateix a nosaltres.
Sí, però jo m'he escoltat el discurs del Sánchez.
Els crítics no han llegit els
discurs. No, hem escoltat el discurs i tot el que s'ha escrit els últims 5 dies, esclar.
Apa, passant 3 minuts d'un quart, Carme Lloberes, gràcies, bona tarda. Va, anem a temes del dia. I ho sabem des de les 11 del matí. Pedro Sánchez es manté en el seu càrrec, no dimiteix, continuarà com a president del govern espanyol, diu que amb més força que mai, ho ha anunciat aquest migdia, després dels 5 dies per reflexionar sobre el seu futur polític arran de les acusacions de la seva dona. Sánchez diu que ells, tots dos, ell i la dona, superaran la campanya de descrèdit, però que cal combatre el que qualifica d'enfangament de la política i que cal lluitar, diu, a favor de la regeneració democràtica. Assegura que ell ho farà i demana una reflexió col·lectiva i el suport, diu, de la majoria social espanyola.
Esta decisión no supone un punto y seguido, es un punto y aparte, se lo garantizo. Por eso asumo ante ustedes mi compromiso de trabajar sin descanso, con firmeza y con serenidad por la regeneración pendiente de nuestra democracia y por el avance y la consolidación de derechos y de libertades.
La Moncloa no vol avançar cap escenari, però Sánchez ha deixat entreveure que vol impulsar reformes de pes per lluitar contra el fang que diu que hi ha a la vida política espanyola. Per avui, però, no ha fet cap proposta. Yolanda Díaz, a qui també ha mantingut al marge de la decisió fins a última hora, l'ha apressat a reformar la llei del poder judicial per canviar les majories i també a reformar l'òrgan del govern dels jutges, sense haver de necessitar el sí del Partit Popular, que ara ho està bloquejant.
El punto y aparte del día de hoy necesita ser dotado de contenidos. No solo la reforma del Poder Judicial, que esa imagen negociando con el Partido Popular es también un punto y aparte. Pero digo también que la ley Mordaza ahora sí tiene que ser transformada.
i el Partit Popular, que acusa Sánchez de fer teatre i de fer el ridícul per motius electorals. Núñez Feijóo assegura que el perill per la democràcia espanyola és Pedro Sánchez. Demana un canvi de govern, però descarta presentar una moció de censura.
España no tiene un presidente a la altura de sus ciudadanos. Por eso quiero empezar pidiendo disculpas a los españoles en nombre de la política y paciencia en nombre de la razón.
Després anirem a com ha caigut això en la campanya electoral catalana. Afegim a la conversa, juntament amb la Júlia, amb el Marc i amb el Jordi, a Madrid, a la Paula Brujats. Paula, bona tarda.
Què tal? Bona tarda. Com esteu?
Nosaltres bé. I vosaltres? Perquè, clar, al matí era espectacular, perquè avui, fins a quarts de nou del matí, Moncloa no sabia ni a quina hora, on i com es faria l'anunci.
No, exacte, ja no va sortir ahir a l'agenda del govern espanyol, era previsible que no sortís, i sí que teníem alguna pista que sortiria a mig matí, però com dius, ben bé fins a les 9 no s'ha dit l'hora, primer s'ha dit a més a les 12, després s'ha avançat a les 11. En aquest intermig Sánchez el que ha fet és anar a Zarzuela a comunicar-li doncs, a Felip VI quina era la seva decisió, però déu-n'hi-do quines hores, perquè no sé si vosaltres aquí heu fet porres, però us he de dir que a Madrid n'hi havia moltes, no només entre els periodistes, sinó també dins els partits polítics, fins i tot el PSOE, i és que les porres,
perquè a més, Paula, no era... És a dir, perquè a vegades parles amb alguns protagonistes o alguns col·laboradors molt pròxims del protagonista de la notícia i et diuen, no t'ho puc dir. Aquesta vegada no era aquest el missatge que arribava. El missatge que arribava era, no ho sabem.
No ho sé, no en tinc ni idea.
No ens ha dit res, no? Era estar tancat i no ho consulta amb ningú, eren els missatges que arribaven.
Exacte, sí que hem sabut que aquests últims dies havia anat parlant amb alguna persona del seu entorn, però missatges molt escuets, i realment és cert que el seu nucli més dur no sabia què faria Pedro Sánchez. Fins i tot dirigents de pes al PSOE ens deien ahir a última hora, el diumenge s'ha fet molt llarg, hem tingut molt de temps per pensar, perquè sí que dissabte van estar distrets doncs, amb el Comitè Federal a Ferraz, però ahir el dia s'havia fet molt llarg i deien no sabem què farà, ens temem el pitjor, és possible que acabi dimitint. Per tant, ja en aquestes porres guanyava pes aquesta idea de que Sánchez se n'anava, i realment no ho sabia ningú. De fet, més enllà de la seva dona i de la seva família, a l'últim moment sí que suposem que ho han sabut els ministres Bolaños Montero i el número 3 del PSOE, Santos Cerdán, que són els que s'han reunit amb Pedro Sánchez abans que fes la seva compareixença, i òbviament també doncs, el seu nucli més dur, el seu cap de gabinet, Òscar López, també el secretari d'Estat de Comunicació, doncs, per muntar tota aquesta logística d'aquesta compareixença. Era una operació d'alt risc, i t'he de dir que aquesta hora hi ha gent dins del govern espanyol i dins del PSOE que encara està en xoc i encara doncs, no ha assimilat tot el que ha passat aquests últims dies.
La Paula es queda, però, a veure, des d'aquí, des de la taula i des de la distància, com ho heu viscut i què us ha semblat l'escenografia, com ens ha portat fins aquí i l'anunci de Sánchez?
A veure, jo crec que diverses coses. O sigui, d'una banda, des del punt de vista personal, tota l'empatia cap a qualsevol persona que pateix, vull dir, aquí crec que no hi ha cap matís. Sí que és cert que políticament, jo és una maniobra la que encara no li trobo un sentit polític amb beneficis pel PSOE. És a dir, a curt termini és cert que pot mobilitzar a l'electorat del PSC a Catalunya, també crec que hi haurà, era un electorat mobilitzat i que, per tant, aquesta maniobra tampoc els permetrà créixer molt més del que ja estan creixent a les enquestes, i crec que a llarg termini és una maniobra que té bastants problemes. D'una banda, per mi exhibeix debilitat d'un president del govern, això d'una banda. De l'altra, crec que això no resol el problema de fons, que és l'extrema dreta i el debat polític i el to en el que està la política actualment. Crec que, a més, de cara als seus rivals polítics, i ara escoltarem les declaracions de Feijóo, però encara els hi dona d'alguna manera més arguments per justificar que Sánchez està disposat absolutament tot per seguir al poder, i de l'altra, crec que políticament, respecte als seus aliats al Congrés, queda debilitat, perquè avui han sortit tots a criticar aquest període de reflexió. Per tant, jo tinc la sensació que ella es va posar en un laberint a l'hora de denunciar aquests 5 dies. Ell podia haver-se pres aquests dies sense anunciar-los públicament, disminuir la seva agenda o fins i tot potser cancel·lant-la, no, perquè els mitjans de comunicació estan molt darrere seu i ho haguéssim detectat, però que ella es va posar en un laberint, perquè d'una banda, si dimitia, donava la raó a l'extrema dreta i per tant entregava el seu propi càrrec com una victòria a l'extrema dreta, però de l'altra, si continuava, havia de justificar com i per què. I crec que avui la compareixença tots ens hem quedat parats quan ha parlat de regeneració democràtica sense concretar absolutament res. Per tant, i ara què? I des d'un punt de vista de mitjans de comunicació, crec que també és greu haver fet una compareixença sense preguntes i anunciar que avui a la nit, a les 9 de la nit, té una entrevista a Televisió Espanyola. No? Per tant, tinc la sensació que aquesta maniobra per part del PSOE, i mira que Sánchez és un líder amb una trajectòria llarguíssima de cops de volant i molts d'ells li han sortit bé, crec que en aquest cas encara no estem podent entendre per què.
De fet, en alguna altra conversa que havíem tingut en aquest espai, havíem plantejat, Sánchez ha jugat moltes vegades a la ruleta russa. Alguna vegada no li sortirà bé. Jo tinc la sensació, contradient una mica el que deies tu, que això fins i tot pot... que aquest moviment pot arribar a ser perjudicial pel propi Salvador Illa. Per què dic això? A mi em sembla que després del sainet d'aquests últims 5 dies acabar sortint per dir al final em quedo no és tolerable. Ho dic en el sentit de la gravetat de la situació que ell mateix ha estat dibuixant aquests dies, diguem-ne, no? El fangar que ell mateix ha parlat de fangar, i que compta amplis sectors, diguem-ne, de la societat ja coneixien, i a fe de Déu que l'han patit durant dècades a l'estat espanyol, el porta ara imperativament, em sembla a mi, a obrir el que ha de ser ja no una segona transició, no, un procés de ruptura democràtica. Directament, no? La transició per mi va ser una operació fallida en el seu moment. De fet, d'aquí deriva, sota el meu criteri, doncs, el fangar en el que estem ara, perquè els propis fonaments de l'Estat encara estan segrestats per aquella manera de fer, diguem-ne, dels fonaments, valgui la redundància, del franquisme, i ara Sánchez, havent fet el que ha fet, té l'obligació moral i la majoria democràtica per trencar amb tot això. I això vol dir una bateria de mesures de, diguem-ne, de democratització profunda de l'Estat, entre altres coses, doncs, en forma de reforma de la llei del Poder Judicial, canviant, per exemple, la llei de secrets oficials, que, si no m'erro, data del 1968, per tant, no és que sigui hereva del franquisme, és que és obra del franquisme, no? Atacar directament el que són les clavegueres de l'Estat, tant per la banda del Centre Nacional d'Intel·ligència, el CNI, com del CNP, la Policia Nacional, i començant, doncs, no per mesures pròpiament, diguem-ne, com ho diríem, no? Cosmètiques, sinó de profunditat, com podria ser l'abolició directament d'un tribunal d'excepció com és l'Audiència Nacional. Si Pedro Sánchez no lidera a partir del que ha fet aquests dies una autèntica agenda democratitzadora de l'Estat, tot això haurà estat res més que una profunda farsa i irresponsabilitat.
Jordi?
I això, perdoneu, per lliure'm el que deia al principi, si això no hi dona resposta a Salvador Illa com a candidat del Partit dels Socialistes de Catalunya, pot acabar sent víctima d'aquest moviment tàctic.
Ara anirem a l'impacte que això té en la campanya catalana, però per fer una mica en ordre, comencem o seguim per l'òptica espanyola.
Costa de diferenciar, de posar una òptica espanyola, només perquè resulta que fa aquest anunci de 5 dies justament el dia que s'inicia la campanya catalana, i dius, noi, quina casualitat. Però intentem analitzar-ho només des de la perspectiva purament espanyola. Hi ha l'anàlisi més de mitjans i de comunicació, que en aquest sentit, doncs, és una mena de mestre de posar el focus damunt seu. Això sí que és veritat, és a dir, ens ha tingut a tots allà atrapats, pendents d'ell. I si realment es tracta d'això, si realment es tracta només d'això, de focalitzar l'atenció en tu, aleshores, doncs, bravo, ho ha aconseguit durant 5 dies. Confio que la política no sigui això i confio que la regeneració democràtica que ell apel·la no sigui això, perquè em temo que ho està limitant molt aquest tipus d'efecte, aquest tipus de intentar salvar la pell a l'últim minut, intentar sobretot tenir la pilota sempre, malgrat que de fons no hi hagi res. Vull pensar que no és així, ho dic perquè representa, com ara deia el Marc, que és possible que s'estigui dibuixant un panorama de reformes importants. El mateix PP va ser el primer partit que va començar a parlar d'això. Dius, escolta, d'on heu tret que ara s'hagi de canviar la llei de la Consell General del Poder Judicial, de tot el sistema judicial? D'on traieu que ara que algú tingui al cap ara mateix reformar l'Audiència Nacional, eliminar l'Audiència Nacional, etc.? D'on ho traieu? És a dir, només perquè la dona del president ha estat acusada de no sé què? Trobo que és massa petit. Per tant, algú se li va escapar que potser hi havia aquest pla al darrere, que potser hi havia aquesta idea al darrere, el que passa és que de la declaració que hem vist avui o que hem sentit avui no se'n desprèn, només es desprèn una mena de fugida cap endavant, una mena de cop d'efecte que penso que des del punt de vista ara en parlarem, ara en parlarem de la qüestió catalana, però sí que és allò de si us pensàveu que aquestes eleccions o les properes eleccions que arriben haurien sigut unes eleccions sobre el futur de Catalunya, no. Jo pretenc que vagin sobre el futur d'Espanya i concretament sobre el meu futur. I em sembla que això és una falta de respecte pels catalans.
Queden molts dubtes, perquè, per exemple, primer, dubtes què passarà a partir d'ara, és a dir, quan ell diu que vol impulsar la regeneració política, què vol dir això? Perquè molts pensaven, no, si decideix continuar, dilluns anunciarà, per exemple, una qüestió de confiança amb tota una bateria de mesures per tal d'això, regenerar o canviar aquest panorama que l'ha portat a dur aquests 5 dies de dubtes. I això no s'ha produït, no ha anunciat cap mesura concreta. També hi ha dubtes sobre quina raó l'ha portat a fer això. Ens podem creure la versió oficial, i és que els atacs contra la seva dona l'han tocat especialment i, per tant, ell ha tingut un moment de dubte i d'aquests 5 dies li han servit per veure la llum, però havien aparegut multitud, i Paula, tu pots corregir, multitud de teories, perquè, clar, quan no dones raons, quan no dones explicacions, quan, a més, ni tan sols agafes el telèfon a segons quins col·laboradors teus, aquesta rumorologia augmenta, que si els serveis secrets israelians o els marroquins tindrien alguna cosa del seu telèfon perquè hi havia hagut espionatge, que si hi ha una voluntat de pressionar el mateix PSOE com a únic lideratge, de dir no, aquí que ningú no em porti la contrària perquè jo sóc l'únic i mireu si sóc important, que en 5 dies mireu l'embolic que s'ha generat. N'hi ha d'altres que diuen que només seria això de la seva dona, que hi hauria alguna cosa més de la seva dona que ell volia evitar. De tot això no en sabem res, i tot això han estat especulacions de les que no n'hem sortit i no n'hem tret l'aigua clara.
Sí, i que sí que han anat guanyant pes aquests últims dies, que si Sánchez finalment avui dimities, que creixen les veus que deien és que hi ha d'haver alguna cosa més. Sí que és cert que sabem que el tema de la seva parella l'afecta moltíssim, ja fa molt de temps, inclús fins i tot abans de la campanya electoral del 23J, ja que tant el PSOE com la Moncloa insistien que estava molt típic, que estava molt far i que estava molt esgotat d'aquests atacs, deia, cap a la seva parella, però sí que hi havia aquesta idea generalitzada que si finalment avui se n'anava, doncs, possiblement hi havia alguna cosa més. Tu ho apuntaves, aquest espionatge en Pegasus, recordem que va tenir el telèfon infectat durant temps, tant ell com els seus ministres, si això podia haver-hi alguna pressió per part d'algun país, ja fos Marroc, ja fos Israel, i hi havia veus que deien que si finalment avui se n'anava i era per alguna cosa més, doncs que hauria de rendir comptes i hauria d'explicar-ho. Finalment no ha estat així, finalment doncs ha decidit quedar-se, però també ho dèieu vosaltres, tots esperàvem que hi hagués un cop d'efecte, hi hagués alguna explicació més enllà de dir doncs em quedo, he reflexionat, m'han arribat totes aquestes mostres de suport d'aquests últims dies, he detectat quin és aquest greu problema i em comprometo a aquesta regeneració democràtica. Per això hi ha gent dins del PSOE que encara no ho entén, que encara no entén realment aquest moviment que ha fet Pedro Sánchez, que diuen que ha estat realment un calvari polític, fins i tot algú diu de dimensions imprevisibles, perquè, clar, veurem tot el que passa a partir d'ara, veurem com es concreta aquest paquet, no?, que heu començat ja a apuntar, aquestes mesures per reformar ja sigui la llei del poder judicial, no?, que porta tant temps doncs bloquejada pel Partit Popular, els socis de govern han sortit doncs a demanar-li que faci més, però sí que ha quedat aquesta sensació fora, però també dins del partit i dins del govern espanyol, doncs, de que Sánchez havia d'anar avui una mica més enllà.
I d'una certa frivolitat, francament, és a dir, si tu vols reformar la llei del poder judicial o vols fer moltes reformes territorials a Espanya, les fas, perquè tens el suport parlamentari per fer-ho. Aquest amago de dimiteixo o no dimiteixo m'ha semblat com a, ja purament com a ciutadà i com a pagador d'impostos, d'ostres, faci la seva feina, la gent l'ha votat per alguna cosa, vostè té uns aliats, tiri endavant. M'ha semblat personalista, es diu molt, el socialisme ha acusat molt l'independentisme de fer servir les emocions. Bé, escolti, no se m'acut res més emocional que dir que estàs molt enamorat de la teva dona, o de no parlar dels problemes que interessen a la gent. Bé, escolti, portem 5 dies parlant de vostè, no sé si vostè és el centre de les nostres vides, no hauria de ser-ho vostè, ni el seu futur, parlant d'alguna altra cosa que es pugui realment repercutir, no?
Jo amb això que deies del personalisme hi estic molt d'acord, i sí que crec que hi ha un missatge també cap al PSOE. És a dir, aquests dies a dins del PSOE hi havia gent completament desesperada. Per què? Perquè Sánchez no té relleu ara mateix. No hi ha un successor. Per tant,
s'ha especulat amb Zapatero, imagina't.
Sí, hi ha especulacions, hi ha hagut.
Zapatero, Jesús Montero, Òscar Puente, fins i tot hi havia algú que havia posat el nom. Sí.
N'hi ha hagut moltes, però al final el que queda és el que resta amb mi, vosaltres també heu d'estar amb mi. I jo tinc la sensació que Sánchez, cada vegada que ha fet o canvis de govern o alguna estratègia...
Això és per Sánchez o Donald Trump, perquè ja no sé...
D'aquestes de cop de volant, s'ha després d'aquella gent que era el seu pinyol. I tinc la sensació que amb tot el que s'ha explicat sobre la carta, que la va escriure sol, que ningú sabia ni què faria, ni què la faria, ni tan sols això, ell també ha volgut enviar un missatge intern, de dir, aquí mano jo, el carrer està amb mi, per tant, tots heu d'estar amb mi.
És possible que hagi tingut una discussió interna forta.
De fet, les condicions externes, podríem dir, no han canviat entre avui i dijous.
No, de fet, crec que aniran a més, clar.
T'anava a dir això, és a dir, ara, si algú tenia algun dubte, la dreta ha vist que el seu punt feble és aquest, i per tant ara aniran més. Per tant, si alguna cosa justifica tot això, és algun raonament intern, més que no pas extern, perquè extern, entre el dijous i avui, molt canvi no hi ha hagut.
L'amnistia, en definitiva, vaja. Suposo, per exemple.
Sí, el més té vinculat això que deia la Júlia, que sí que és cert que hi ha gent dins del PSOE que entenen que Sánchez el que ha volgut fer és llançar un missatge cap als seus, a dir, ei, heu d'estar amb mi. És a dir, possiblement aquests últims temps, amb alguna mesura, possiblement l'amnistia, no?, s'havia sentit doncs poc recolzat per algun sector, per alguna part del partit, tot i que sí que és cert que obertament ningú qüestiona el seu lideratge fins al punt doncs que no hi ha un relleu clar, no?, si Sánchez se n'anés, però sí que es llegeix en aquesta clau interna cap als seus de dir, ei, heu d'estar amb mi, i que ha buscat doncs aquesta mostra d'afecte o aquest tancar files, no?, encara més explícit doncs cap a la seva política.
I només un apunt, però per afegir també, hi ha dos temes que el fet de parlar de Sánchez no n'estem parlant, un és, en certa manera, l'amnistia, i de l'altre el Cascoldo, que això sí que estava fent mal a les files socialistes.
Sí, resulta que ja no hi és. Mm-hmm. És veritat.
Home, és molt possible que ara torni el Cascoldo, però justament quan jo us parlava, o quan ell parla, no, de regeneració democràtica, que jo penso, home, després d'aquest moviment, per mi, d'un tacticisme exagerat, diguem-ne, d'aquests últims dies, que a mi em sembla que hauria de portar directament a un procés de ruptura democràtica, a mi em sembla que l'amnistia ja és una anècdota en això, eh? Una anècdota, vull dir, és només una peça petita, fins i tot, justament pel que deies tu, Jordi, no, de l'intent de fer també que aquestes eleccions no estiguin no s'entrin en una conversa en clau catalana, sinó en una conversa, doncs, en clau espanyola, fins i tot també de legitimació d'ell mateix per la continuïtat, no?, davant l'embat de l'extrema dreta, que aquest no el nega ningú, eh?, i que de fet ja coneixíem, sobretot l'independentisme el coneixia, no? Però justament amb aquest escenari, diguem-ne, a mi em sembla que el procés de ruptura democràtica ha d'abordar també d'una vegada per totes una cosa que està no enquistada, cada vegada més enrarida, com és el debat territorial. A criteri meu, el dret a l'autodeterminació. Probablement algú dirà d'alguna altra manera.
Bueno, això sí que seria regeneració democràtica, de veritat. En qualsevol cas, havia estat una esperança de que ho fos, no? I aquí sí que convidaria, i ara en parlarem de política catalana, suposo, però que tothom s'espavili per intentar tornar a ser l'avantguarda de la regeneració democràtica, no? I no deixar-ho tot a la pilota del PSOE, perquè aleshores queda una persona sola fent de partit únic, no?
Passen 7 minuts de dos quarts, fem una pausa i de seguida, efectivament, comencem a analitzar això, quin impacte té en la campanya electoral catalana, quines lectures i quins beneficis o perjudicis poden trobar els diferents partits.
Sabies que més d'un 25% de les persones que es desplacen tenen un incident? I més d'un 20% mentre viatja? Per no parlar dels incidents a la llar. Amb el RAC tindràs assistència 24 hores a casa, de viatge, fent esport i amb cotxe, moto, bici o patinet. Festa del RAC i viu amb tota la confiança des de només 41 euros a l'any.
RAC. I som per ajudar.
La FACT, Factoria Cultural de Terrassa, presenta el 18 i 19 de maig Ell i tu.
Una mostra de l'energia i el talent de la companyia de dansa nord-americana que celebra el 50è aniversari.
Enganxa't a la passió dels seus ballarins i gaudeix d'aquest espectacle de la 41ena temporada BBVA de dansa de la FACT.
Entrades a lafactcultural.cat.
Wow! Ja som 10 milions de socis del Club Carrefour i ho volem celebrar amb tu. Fins al 9 de maig tens un 3x2 en més de 3.500 productes, com en l'Activia Cremosa Pack de 4. Si en compres dos, el tercer et surt gratis. Vàlid als hipermercats, market, web i app. I a més, descobreix cada dia el teu regal a l'app Mi Carrefour. Carrefour, aquí poder triar és poder estalviar.
Ull sec, miopia, vista cansada, cataractes? Confia la salut dels teus ulls a l'IMO Grup Miranza, clínica capdavantera en oftalmologia amb més de 35 anys d'experiència. T'hi esperen els millors especialistes perquè t'oblidis de les ulleres, per tractar els problemes oculars o per atendre't si tens una urgència oftalmològica. Demana visita al 93 400 0700 o a imo.cat.
La millor plantilla s'aconsegueix jugant.
Campus Barça Academy Sport, converteix-te en un crac blaugrana. Aquest estiu també la quarta edició del Campus Femení Barça Academy Sport. Informa't a campusfcbarcelona.com. Campus organitzat pel diari Sport i Barça Academy.
La transició energètica és una utopia o una realitat? El 2 de maig, a l'Ateneu Barcelonès, apunta't a la conversa amb Yamina Saheb, doctora en energia i analista de política energètica, i a la taula rodona, on parlarem de qüestions clau. Inscriu-t'hi a botiga.ara.cat, organitzada pel Clúster de l'Energia Eficient de Catalunya i el diari Ara, i amb el suport d'Estabanell.
Una muntanya molt valuosa, 13 famílies i un pacte que creme.
Tor, una història de Carles Porta. Estrena del primer capítol disponible a la plataforma 3CAT i aquesta nit a TV3.
3CAT, líders en crònica negra.
Arriba al Liceu la Cenerentola de Rossini, la darrera gran òpera bufa. Les millors veus rossinianes encapçalades per Javier Camarena en una producció clàssica d'estètica pop. Del 16 de maig a l'1 de juny. Entrades a liceu.cat.
Darrere d'una gran empresa hi ha una gran idea i un gran magatzem. Lloga el teu magatzem a Blue Space, la xarxa de magatzems més gran d'Espanya. Totes les mires, amb accés les 24 hores, tots els dies de l'any, per tu i el teu equip comercial. Amb servei de recepció de mercaderies i al costat de casa teva, de la teva empresa i dels teus clients. Truca gratis al 900-250-900 i rep un pressupost personalitzat. Blue Space. Com més vius, més espai necessites.
Vender mi cotxe. Et comprem el cotxe.
Vender mi cotxe.
Et comprem el cotxe.
Vender mi cotxe.
Et comprem el cotxe.
Vender mi cotxe.
Compromís de pagament en 24 hores i si tens una oferta, vine i te la millorem. 100% garantit.
Vendermicotxe.es. Som al carrer Rocafort 78, prop de l'estació de Sants, Sabadell i Cornellà.
Catalunya migdia.
D'aquí a 19 minuts seran les 4. Analitzant com queda l'escenari després de la decisió de Pedro Sánchez de continuar al capdavant del govern espanyol i dèiem quin impacte tindrà això en la campanya catalana. Hem sentit avui Salvador Illa dient que vol que Sánchez s'incorpori tan aviat com sigui possible a la campanya del PSC. Diu que no té ni idea de com impactarà tot això en els seus resultats. Per cert, Paula, que ja tenim data per la incorporació de Pedro Sánchez a la campanya del PSC.
Sí, Sánchez que aterrarà dijous a Barcelona, concretament a Sant Boi, per fer campanya al costat de Salvador Illa. És el que ens confirmen ara mateix des del govern espanyol i des del partit, que Sánchez, que va cancel·lar la seva assistència a l'inici i aquest passat cap de setmana, tornarà a ser campanya a Catalunya aquest dijous.
Molt bé, doncs dijous tindrem...
Per tant, ja ho tenia previst i es manté així.
Molt bé, doncs dijous Pedro Sánchez farà acte amb el PSC. Pere Aragonès diu que Pedro Sánchez ha estat frívol, diu que ha fet un acte electoral que ha durat 5 dies. Jordi Turull diu que ha estat una maniobra tàctica pensada en clau electoral catalana. Qui ha respost a aquesta maniobra de Pedro Sánchez ha estat Jordi Turull, perquè ja sabeu que Carles Puigdemont ha decidit suspendre tots els actes avui perquè aquesta passada matinada ha mort la seva mare i, per tant, com a mostra de condol, s'han suspès tots els actes i només hi ha hagut aquesta reacció de Jordi Turull a l'anunci de Pedro Sánchez. Jessica Albiach, que vol reformes des dels comuns, i la CUP, que denuncia el moviment de Sánchez com una ingerència política. Per cert, per si faltava algun ingredient a l'amanida del matí, el CIS ha fet públic una enquesta ràpida, una enquesta flash que s'ha fet sobre què havia de fer Pedro Sánchez. Diu que els espanyols estaven força dividits sobre què havia de fer Pedro Sánchez. La majoria, un 37%, volien que continués governant, un 24% que convoqués eleccions i un 21% que dimitís. Però la gran conclusió del CIS és que hi ha intenció de vot i el PSOE es dispara d'una manera espectacular. Això sí, fent mal sobretot als seus socis, a Sumar especialment, que perdria força poder. Insistim que aquesta enquesta té el valor que té, sí que hi ha unes europees el dia 9 de juny, però d'eleccions espanyoles no en són necessàries fins d'aquí ben bé 3 anys, però impacte en la campanya catalana.
Ho sabem ara, que no en són necessàries.
Sí, sí, no, hi ha hagut un moment que
3 o 4 hores
durant
enrere.
Aquesta setmana podia haver perfectament estat al juliol. Sí, però efectivament que un cop la decisió ara... Això no vol dir que no siguin el mes que ve, però de moment, això. No sé com veieu l'impacte.
per si sol ja impacta pel fet d'haver-se fet aquest moviment el dia de convocatòries, el dia que començava la campanya, i hauria estat possiblement més influent pel que fa a la campanya catalana si hagués optat, per exemple, per plantejar una qüestió de confiança. Això hauria estat una possibilitat intermitja entre la dimissió i la no dimissió, que hauria condicionat el posicionament dels partits independentistes. En el cas de Puigdemont, però, em sembla que la resposta era et pujar el preu, És a dir, si tu puges el preu del pa, jo pujaré el preu de l'ensaïmada, i em sembla que aquí és possible que Pedro Sánchez se n'hagi donat que, com a mínim per aquesta banda de l'independentisme, una qüestió de confiança no tenia per què guanyar-la. No tenia per què guanyar-la. O, com a mínim, que el preu se li hauria elevat molt. I em sembla que això hauria estat un condicionament diferent de la campanya catalana. I és possible que això també hagi condicionat la seva decisió final. No, no en tinc ni idea. Però sí que és veritat que ara sí que és molt clar que l'eix regeneració democràtica espanyola, exemplificada i personificada per Pedro Sánchez, sense concretar, però que sembla que va per aquí, o bé una Catalunya que és capaç de mostrar via independentisme segurament, o incapaç, però s'hauria de plantejar, doncs, fer una proposta regeneradora pròpia, sigui en forma de més autogovern, sigui en forma de més competències, major finançament, o en forma directament d'autodeterminació, que també és una forma de regeneració democràtica, em sembla que la cosa pivotarà entre un eix i l'altre. És a dir, ara que Pedro Sánchez ha jugat la seva jugada, i és a dir, jo sóc la regeneració d'Espanya, ara es tractaria que Catalunya veure qui pot guanyar, qui pot establir una posició de més força de cara a regenerar l'autogovern de Catalunya de la millor manera. I em sembla que aquí l'independentisme té un repte.
Sí, hem de recordar que al final Sánchez és president no només per tots els suports molt diferents que té en la seva investidura, sinó que ell planteja la campanya electoral del 23 de juliol com la ultradreta o jo. I al final això li va suposar poder governar, però les eleccions es va guanyar Feijó. Això no ho podem oblidar. Per tant, tinc la sensació que ha volgut exprimir aquesta estratègia de cara a les catalanes. Crec que és així. I crec que el dijous aquest serà el missatge de ara que s'ha quedat Sánchez, ara li hem de donar encara més suport. I per tant,
apoyaré, diguéssim.
Sí, i al final aquest de Pedro, estamos contigo, no?, que anaven cridant a Ferraz, també es veurà aquí a Catalunya. De dir, necessitem que Salvador Illa no només guanyi, perquè ja ha guanyat les eleccions, les passades, i aquestes previsiblement també, sinó que pugui governar. I aquí necessita una majoria molt àmplia per aconseguir el pacte de govern que necessita per arribar a la Generalitat. Aquesta és la clau, no és només que guanyi.
Sí, i ja no és que, com deia en Jordi, no és que pugés l'aposta en cas d'una moció de confiança. És veritat que en un entorn electoral la pujava, doncs, ja no només per Puigdemont, sinó per la resta de partits, fins i tot els partits que li queden a l'esquerra i que veuen com justament la seva maniobra els està acabant d'escombrar, no? Ja només vinguent del País Basc i el que hagués pogut passar, doncs, amb Sumar en cas d'una moció de confiança o una, fins i tot, una convocatòria electoral nova, no? És a dir, el PSOE escombrava tot el que li quedava a l'esquerra, em sembla claríssim, no? Jo no acabo de tenir clar, diguem-ne, que aquesta estratègia, en el cas de Catalunya, per allò de la dualitat del vot, i dic que quan no ho tinc clar, vull dir que no ho tinc clar, és a dir, al capdavall estem en un cicle que és diferent als cicles de les últimes dècades i els comportaments electorals també estan donant certes sorpreses, no? És a dir, a mi em sembla que l'espanyolització de la campanya a Catalunya no necessàriament pot beneficiar Salvador Illa, sinó tot el contrari, és a dir, per celebrar-lo com un candidat sucursal, no sé fins a quin punt en unes eleccions catalanes li pot ser bo per ell, sinó més aviat el contrari, no?
El que busca el PSC el que busca poder repetir el mantra de les eleccions generals, sí, on a Catalunya va arrasar. No sé si l'electorat li comprarà.
Hi ha un debat més de partit, que és, sí, hi ha una estratègia que diu, escolta, jo... El vot pràctic és votar directament socialista perquè aquests són capaços de canviar Espanya, i hi ha una altra teoria que el que diu és, no, escolti, com més forts siguin els partits autòctons i menys sucursalistes de Catalunya, aleshores més capacitat negociadora hi haurà, sobretot partint d'una cosa que ja seria més de fons, que ja no és tant només aquestes eleccions catalanes, sinó que representa que ara mateix està discutint la gran qüestió catalana en una taula de negociació suïssa. Llavors, en aquesta taula de negociació suïssa, si les dues bandes de la taula hi ha el mateix color, surt un tipus de resultat. Si les dues bandes de la taula hi ha colors diferents, surt un resultat teòricament més favorable als interessos autòctons del país. Vaja.
Més enllà d'això, hem de veure com evoluciona també i fins quan aguanta aquest debat sobre Sánchez en aquesta campanya electoral. Vull dir, queden encara gairebé dues setmanes de campanya. I no només això, sinó que en aquesta campanya estàvem parlant de qüestions de gestió. S'estava parlant molt poc d'independència, molt poc del procés. I aquest debat, centrant-ho en la gestió, beneficiava molt a Salvador Illa. Per tant, sí que es pot veure com una suma...
Això ho ha trencat una mica, no?, aquest cap de setmana. Mm-hmm.
Clar, per això, perquè el factor Sánchez ha fet tornar a parlar de l'amnistia i tornar a parlar del procés. Per tant, jo aquí és on sí que tinc aquest dubte de dir d'una banda es mobilitza... Espera, Marc, d'una banda es mobilitza el PSC contra l'extrema dreta, però de l'altra, Catalunya també corre el risc de que tingui fugues de vot per tornar a parlar de procés.
Correcte.
Clar, justament és el que us deia, que no tinc clar que sigui un moviment que pugui beneficiar Salvador Illa i fins i tot el pugui arribar a perjudicar, no?
Ho hem de veure.
A no ser que Illa hagi entès, perquè no li ha quedat altre, que en realitat el candidat del PSC és Pedro Sánchez i que vulguin jugar aquesta carta. Tot és possible, no? També és veritat, perdona, l'última cosa, que Sánchez és molt expert en el regat curt, no? És a dir, en jugades de recorregut molt curt, no? D'altra banda, si ens posem en un escenari postelectoral, compte, perquè no sé fins a quin punt a Pedro Sánchez li interessa que Salvador Illa o que un dels dos partits que el sustenten també al govern espanyol, a Pedro Sánchez, quedi fora d'un eventual acord de governabilitat, no? Perquè això li podria arribar a acabar de complicar la legislatura a Sánchez, en el sentit de que o Esquerra Republicana o Junts, si queden penjats...
Per treure el suport a Madrid.
És molt possible que li retirin, o si no li retirin, li encareixin molt el suport a Madrid.
Això passaria per un pacte d'Illa amb un dels dos, vols dir.
Per exemple.
Però crec que també, tant per l'Esquerra com per Junts, seria molt difícil no acceptar mesures de regeneració democràtica tenint en compte el que ha passat a Catalunya els últims anys. És a dir, jo crec que per aquí també ell busca retenir aquesta majoria de la investidura i avançar cap a la plurinacionalitat de l'Estat amb una llei que, si no ho recordeu bé, van pactar també Aragonès i Sánchez quan va venir Sánchez a Barcelona. Per tant, hi ha qüestions pendents i sobretot amb tema Pegasus.
Mm. Paula, volies dir alguna cosa?
Sí, que justament això que deia la Júlia, sí que els aliats avui han sortit a qüestionar-li una mica, no?, la decisió que ha fet, i l'han avisat que 5 dies tancat a la Moncloa per no acabar fent una reforma de pes, doncs no haurà servit de res, però i a la vegada li apugen una mica el preu. Però sí que és cert que en una reforma d'aquesta profunditat, no?, de nivell legal, etcètera, etcètera, tots suposem que els socis s'hi posaran bé, no? També volia dir abans que el PSOE i Pedro Sánchez sobretot posa totes les esperances en Catalunya, no? És un lloc on vol ratificar la seva aposta política, aquest pacte que ha fet amb Junts, amb Puigdemont, amb l'amnistia, etc, etc, perquè hi confia després de les basques per poder recuperar poder territorial. Sánchez n'ha perdut molt davant del Partit Popular i també veia, doncs, en clau catalana, no?, les eleccions a Catalunya, que necessita una clara victòria d'Illa i tot el que no passi per governar, doncs seria una patacada per aquesta aposta de Sánchez que busca, no?, sortir reforçat a les urnes també.
Però més enllà d'aquí acabi governant la Generalitat de Catalunya, la pujada del preu per part independentista és gairebé obligada. És a dir, un cop feta la llei d'amnistia i teòricament un cop aprovada, després ve tota la resta, és a dir, queden 3 anys de legislatura com per parlar de tota la resta de si l'encaix o no l'encaix, de si l'aprofundiment d'autogovern, de si l'autodeterminació, és a dir, hi ha una perspectiva de futur on el diàleg no es pot acabar simplement amb l'amnistia. Ha d'haver-hi, com deies, o una intensa regeneració democràtica i territorial a Espanya,
que deixi sense joc l'independentisme català, i compte.
O bé un pla B independentista, també, clar, exacte.
Clar, i veurem, és evident que a Sánchez no li sortiran les eleccions catalanes també com li van sortir les basques. És que les basques, si li haguessin demanat a Sánchez que dissenyés ell el resultat, hagués firmat aquest.
No s'imaginaven.
És que li va anar rodó, perquè a més, un dels dos partits bascos, en aquest cas Bildu, donava per fet que ara no li tocava gairebé, si no és que ell tenia una victòria molt bèstia a les urnes. En canvi, aquí ni Esquerra ni Junts no estan disposats a renunciar al poder per un suport dels socialistes. És a dir, qui no tingui el suport dels socialistes entre aquests dos partits pot estar molt temptat de retirar-li el suport.
Sánchez té una altra necessitat també en aquestes eleccions catalanes, que és que la victòria d'Illa sigui bastant gran per justificar l'amnistia de cara a les eleccions europees. Ho dic perquè les eleccions europees sí que són un pols directe entre Sánchez i Feijóo. I, per tant, tenir un aval a l'amnistia a Catalunya li dona més marge per encarar les europees.
Mm. Per cert, es van coneixent preguntes, Paula, les preguntes del FIS.
Sí.
És que, clar... ¿Cree usted que la apertura de una causa judicial por una denuncia particular contra la mujer de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, está justificada o cree que solo es una manera de meterse con Pedro Sánchez e intentar hacerle daño?
Que
és una pregunta del CIS, eh?
Què vols que respongui?
Però és que n'hi ha més, eh? En su opinión, ¿cree usted que está justificado el empleo de mentiras, insultos y ataques personales en el debate político o debería existir límites que no deberían traspasarse?
No, pensando en el cas de la polèmica,
clar, és que per això d'anar, però clar, és que s'entén, vull dir, perquè clar, és que
a mi a tot el tema del CIS m'agrada molt perquè em sembla sorprenent. Però més enllà d'aquestes preguntes, és cert que al final va ser l'enquesta que a les generals va afinar més, no? Llavors tinc aquesta com doble sentiment amb el CIS.
Clar, és veritat que aquesta no, sí, aquestes preguntes
però és que
aquestes no són
de es van carregar per l'ocasió, no? Diguéssim, després de la reacció de Pedro Sánchez, el PP va posar el crit al cel, de fet ho porten a la GEC perquè entenen doncs que un cop més, no?, aquesta tesi que fa el Partit Popular, doncs que el CIS actua al dictat del govern espanyol i en aquest cas, doncs, per reforçar Pedro Sánchez. A part d'aquestes preguntes que deies, també n'hi ha de curioses, no?, que aplanen una mica el terreny del que dèiem, del que pot passar a partir d'ara, no? Per exemple, l'enquesta pregunta com veu la ciutadania espanyola una possible reforma del poder judicial i aquí 8 de cada 10 espanyols, doncs, estan a favor de modificar, no? Per tant, sembla una enquesta feta a mida per l'ocasió, no?, que el Partit Popular doncs ja ha sortit a criticar-la de valent.
Ja que Pedro Sánchez es va tancar per fer la carta i per fer les preguntes del CIS, no? És el que diu el Partit Popular, no? Gairebé amb el mateix Excel, gairebé.
També la reforma del poder judicial és obligada d'Europa, eh? Vull dir, no oblidem, claríssim, que també estan tenint claríssim aquesta negociació.
Sí, però Europa s'hi ha posat allò com a mitjancera i no se'n surt,
no.
Vull dir que els van fent reunions i no hi ha manera de treure l'aigua clara.
Hi ha una cosa, però potser ara me'n vaig una mica del que estàveu dient, però que a mi em té una mica fascinat, per no dir perplex, no?, que és aquesta ara, de cop i volta, aquesta apel·lació doncs, a l'empatia, a la humanitat en la política, no sortir del fangar, ostres, com si no hagués existit, doncs, Pegasus espiant el president de la Generalitat.
Però no, el mateix existit dia que s'ha mort la mare del president
Puigdemont. Ara justament anava a dir això, o justament el dia que el president Puigdemont ha hagut d'explicar a les xarxes i no podrà ser a l'enterrament de la seva pròpia mare, no?, i altres gent, com Antoni Comín també, que han vist morir gent des de fora i no poden retornar, o la Marta Rovira estiguent on està, o els centenars de represaliats, o en Wagensberg, o el periodista Albert ara no em sortirà el nom, en
Jesús Rodríguez.
En Martínez, el Jesús Rodríguez.
Albert Martínez és el seu avatar de Twitter.
Exacte, és el seu...
Per Albert no venia res, el Jesús Rodríguez, sí.
No, però, o sense anar més lluny, escolteu, el cas Egunkaria, que allà hi va haver fins i tot tortures, és a dir, tancant diaris a cop de tortures, de l'Aufar, el joc brut a l'estat espanyol ha estat part del joc, i no només el PSOE no n'ha dit res, sinó que moltes vegades n'ha estat fins i tot partícip, no? És a dir, que ara, de cop i volta, si poses damunt la taula, no?, i vull insistir en això, una situació de la gravetat que posa la taula el president del govern espanyol, no pot fer-ho sense realment una agenda de regeneració democràtica de debò. No
començant, començant el poso partit, perquè recordo militants socialistes exhibint cartells de Catalunya és not Switzerland, quan el cas teòric, cas de les comptes de Suïssa, de Trias, Mas i Pujol a Suïssa. És a dir, aquest tipus de pràctiques el PSC i el PSOE se l'haurien també d'aplicar.
Bé, doncs en els pròxims dies anirem sortint de dubtes sobre què és aquesta regeneració democràtica que pretén Pedro Sánchez i si li compren, entre cometes, els seus socis, tenint en compte que estan en una contesa electoral aquí a Catalunya i que, per tant, no li poden comprar críticament segons quines mesures. Ho anirem veient els pròxims dies. Paula Brujats des de Madrid, esperem que demà sigui una mica més tranquil, no?
Esperem-ho. En teoria hi ha punt a Madrid, l'1 i el 2.
Dimecres i dijous,
perquè aquí el 2 també és festiu. La setmana doncs pintava molt complicada amb aquesta possible dimissió i de moment doncs s'ha quedat estable, diguéssim.
Molt bé. Gràcies, Paula. Bona tarda.
Vinga, bona tarda.
I també a la Júlia Reguer, al Jordi Cabré i al Marc Colomer. Gràcies a tots tres. Fins
gràcies,
la pròxima.
Bona tarda.
Una mica de publicitat, el butlletí de les 4 i després la tarda de Catalunya Ràdio amb l'Elisenda Carot i companyia. Tornem demà a les 2. Bona tarda de dilluns plujós a tothom.
Continua el carajó, Félix, la toca per Lamine, som-hi, Lamine, xuta, Lamine, gol! L'aixeca, Lamine, allà,
tot és possible un dia de partit. Tot és possible a la TDT.
la transmissió d'en Torquemada. Avui, a partir de les 8, la TDT del Barça-València a Catalunya Ràdio.
La narració del partit és una exclusiva de CaixaBank. CaixaBank dona suport a l'esport.
A CaixaBank sabem la importància de tenir algú a prop. A l'illa més remota del món i aquí, a prop teu. Per això tenim presència en més de 2.000 municipis per promoure l'economia rural. Impulsem l'ocupació dels joves amb la formació professional dual i donem suport als emprenedors amb més de 100.000 microcrèdits l'any. CaixaBank. Tu i jo. Nosaltres.
La TDT de Catalunya Ràdio té el suport comercial de DAM, Assistència Sanitària i CaixaBank.
A les 10 de la nit, s'encén un llum a la redacció de Catalunya Ràdio per veure les notícies del dia i més enllà, amb Manel Elias.
Us convidem a mirar els esdeveniments de l'actualitat de manera reposada i reflexiva.
Catalunya Nit, les notícies pensades i en context.
I com sempre, amb la força dels serveis informatius de Catalunya Ràdio.
Catalunya Nit, amb Manel Elias. A Catalunya Ràdio i Catalunya Informació.
Aquest dilluns a les 10 de la nit, a través del canal exclusiu digital de l'app i el web de Catalunya Ràdio.
7 i 10, obrim ara el quiosc.
Quin és l'ambient ara mateix, Marc Güell?
Bon dia, Ricard. Avui les portades van plenes de les conseqüències del canvi climàtic.
Consells per la vostra economia. Per on perd la butxaca?
Per la pujada de preu.
Per culpa, Elon Musk ha anunciat que té intenció d'enviar a l'espai un nou satèl·lit.
Manu Guix, et dedica aquesta cançó. Felicitats.
Vull moments que et moris per ballar.
Senyores i senyors, bon dia.
Al matí de Catalunya Ràdio. T'acompanyem cada dia de 6 a 1 amb Ricard Ostrell.
Catalunya migdia.